és liderar, amb Agustín Rodríguez.
A veure, Agustí Rodríguez, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tot bé?
Tot bé.
Havíem de començar amb el Barça, eh?
Home, amb qui vols
un
que comencem?
Un perico de pro.
Si està el tema sobre la taula, tu.
Està el tema sobre la taula. Això és... no, tens tota la raó.
Bueno, el Barça tens no, tota la seva reputació.
I la seva reputació. Bueno, ara hi entrarem. Escolta'm, tot sovint quan estem aquí en temps de tertúlia del programa, de fet, jo diria que pràcticament cada dia us acabem explicant que a vegades hi ha persones, que hi ha empreses, que hi ha institucions, el que calgui, que davant de determinades situacions o no s'acaben d'explicar bé, o directament s'expliquen malament, o a vegades directament no s'expliquen, que també és un escenari que ha passat, o que decideixen parlar quan potser el millor que podríem fer és callar. I nosaltres això, va, ho posem damunt de la taula i tenim certa tendència a parlar-ho i que els tertulians hi diguin la seva. També és veritat que vam dir, escolta'm, potser hi ha algunes circumstàncies que mereixen també que en fem aquest debat, evidentment, però que potser analitzem una mica què és el que ha passat, si hi ha errors que serien evitables o si hi ha moments en què s'hauria d'aparèixer perquè des del punt de vista de la comunicació no hi hagués un incendi, no hi hagués moltes tertúlies i no s'hi fes molta sang. I amb l'Agustí vam decidir, l'Agustí és consultor en comunicació, i vam decidir que seria un bon moment, un cop per setmana, Agustí, de parlar que a vegades comunicar és liderar. O sovint comunicar és liderar, no?
Mira, comunicar és liderar, i des d'avui també amb aquest espai doncs pretenem analitzar una mica des de l'òptica de la comunicació com exerceixen aquesta comunicació les organitzacions, els seus representants, òbviament sempre vist des de fora, perquè després has de conèixer les circumstàncies internes de les organitzacions, i moltes vegades els responsables de comunicació doncs no tenen la capacitat d'influir tant com per fer les coses.
A vegades no us fan cas, no?
A vegades no ens fan cas, efectivament.
Això els quatre de la taula ho han viscut, per tant.
Sí, segur que els companys de taula avui saben de què parlo. Mira, avui la comunicació és una mica propietat dels ciutadans. Eh? Una piulada a Twitter de crítica, un vídeo que es faci viral, uns quants comentaris a les xarxes, un post a Facebook. Tot això pot fer tontollar la reputació de qualsevol organització. I qualsevol està exposat a la crítica justa o injusta, que passa en moltes ocasions. Per això, les organitzacions han d'estar preparades. Faig una mica aquest intro per entendre, diguem, l'objectiu d'aquest nou espai, no? Renunciar a la comunicació, i no em refereixo a posar un anunci als diaris o a fer publicitat, que molts executius d'empresa consideren que, bueno, ja estem fent comunicació perquè posem un anunci, és renunciar, no comunicar, renunciar als temps que vivim, i és una aposta per tenir una crisi, val? Sí. Hi ha una dita que diu que no hace falta que hagas nada mal, basta con que alguien apunte a que no lo haces suficientemente bien. I això, doncs, passa molt sovint. El 90% de les empreses en el món tindran una crisi al llarg de la seva vida, de tots els sectors, l'energètic, l'alimentari, de transports, etc. I només entre el 20 i el 25%, depèn dels països, doncs tenen plans de crisi, per exemple, elaborats per...
És a dir, que estan preparats per quan això, per sí, quan això passi.
Sí, són pocs, ja ho veus.
Són pocs. Mira, un d'ells, no sé si ho era o no... L'Agustí és un home valent. L'Agustí és perico.
De mena.
L'Agustí és perico. L'Agustí ha sigut dir com de l'espanyol.
Això sí que és ser valent.
I per començar, aquest espai ha decidit que havíem de parlar del Barça. Que jo estic plenament d'acord amb tu, però trobo un exercici de valentia important per part teva,
sí. Sí, perquè no ho farem des de l'òptica esportiva, sinó des de l'òptica reputacional. Per tant, no vinc a exercir de perico, sinó que vinc a exercir d'una altra cosa.
El qui entén de comunicació, el Barça ho ha fet malament o molt malament aquesta darrera setmana? Perquè ha passat una setmana, diguem-ne, des que ha esclatat la qüestió del Enríquez Negreira i els àrbitres. Ho ha fet malament el Barça?
Doncs mira, la resposta, vist des de fora i sense, òbviament, conèixer els diguem, les interioritats, diríem que si parlem com a posicionament de marca, com a gestió dels interlocutors i de les comunitats i de la comunicació interna, que no ho sé, doncs dona la impressió de que no ho han fet bé. Comunicació interna, l'últim aspecte que he tocat. Saps quants empleats té el Barça? Té centenars.
Sí, m'imagino, no sé el número.
Sabem si els empleats del Barça estan informats del que està passant?
A veure...
Per exemple, no ho sé.
Parlem del Barça, doncs, no?
No.
La idea és...
No, ara no. Et parlaré de Siemens, fixa't.
De Siemens?
Clar, perquè com m'has provocat dient que sóc pare i que parlo del Barça, dic, escolta, abans de parlar del Barça parlarem de Siemens, i ara entendràs per què.
Ah, val, Siemens per què?
Tot té una explicació. Són dos temes que van lligats, perquè Siemens va tenir una crisi molt important, molt semblant aquesta al Barça, però sí, l'any 2006. I el Barça el 2023.
Vale, o sigui, ara ja no entenc gaire res, però vaja. Aviam, Siemens, crisi reputacional.
Ara ho entendràs.
Val, a veure.
A l'any 2006, el New York Times i el Wall Street Journal van publicar una informació que les males llengües deien que l'havia filtrat la CIA, els serveis d'intel·ligència americans, en la que era una informació molt interessant perquè es demostrava que Siemens havia comprat voluntats de dirigents de països en desenvolupament, especialment d'Àfrica i de Llatinoamèrica, per manipular les adjudicacions públiques sobre solucions de tecnologia. És a dir, Siemens no fa rentadores, perquè ens entenguem només. És una empresa de matriu alemanya que proveix de solucions tecnològiques, com per exemple per quiròfans, per realitat virtual, solucions mediambientals.
Bé, sí.
El cas és que la publicació d'aquests escàndols en tots els mitjans internacionals, perquè va saltar...
Clar, surt el New York Times o el Wall Street Journal i salta a tot el món.
A tot el món. Va provocar una caiguda en borses del 70%, un impacte reputacional molt, molt important i, atenció, la renúncia final del president i de tota la cúpula directiva de la companyia.
Tot perquè, evidentment, el que s'enfonsa és la reputació de l'empresa.
Efectivament. El Consell d'Administració va nomenar un nou president, un senyor que venia de la companyia Bayer, que és una altra empresa alemanya,
sí.
Un senyor que es diu Peter Loscher, val? I que venia de fora de la companyia. Això és important, aquest detall, perquè per primera vegada Siemens anomenaven als 150 anys d'història un president no alemany, perquè el senyor Loscher és austríac.
És a dir, veuen que tenen un problema intern i extern greu i la solució l'acaben buscant fora.
L'acaben buscant fora perquè sigui una persona no contaminada, una persona que no estigui impregnada, diguem, del que està passant dintre de la companyia.
Val. Llavors, d'aquí, al Barça, com hi arribo?
Doncs mira, el senyor Loscher estava i està casat amb una filla del que va ser president del Barça, Agustí Montal, amb la Marta Montal. Aquesta és la relació que té amb el Barça.
Llavors, a Siemens ja podien intuir que hi havia alguna cosa això als àrbitres, no, perquè el Montal no hi era encara, el Negreira no devia ser ni àrbitre amb el Montal.
No devia ser... Però no et pensis, perquè la cosa del Barça...
Ve de lluny, però tant no...
Bueno, ve del Gaspar.
Per això, vull dir que ve de lluny, però no del Gaspar.
18 anys.
Del Gaspar president, perquè clar, si vingués del Gaspar vicepresident podria ser un drama.
Exacte.
Però això què és, 2000 o 2001, més o menys,
18 anys, no?
Més o menys, sí.
Han calculat, o sigui que ha fixat.
Escolta'm...
missatges.
Clar, missatges, no? Parlàvem, escolta'm, això va esclatar fa una setmana i al Barça no hi ha hagut manera que reaccioni. Aviam, sí que és veritat que ahir la porta acaba parlant. No sé ben bé si compta com una reacció, perquè estava presentant una cosa de drons amb els Mossos, hi havia per allà el conseller.
Ha parlat dues vegades. Com deies, el primer impacte és en la reputació. Val? Primer va sortir a donar, sembla ser, unes explicacions a la televisió del club.
Sí,
em sembla que ho podem escoltar.
Sí, i tant.
No?
Mira, aquesta és la porta
un arbitral, avui
fa una setmana. Mi,
doncs, ja internalitzat i dins de l'organigrama del club està assignat a l'àrea de futbol amb tota normalitat. La notícia, doncs, la veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I per part del Futbol Club Barcelona, el que sí que vull comunicar és qualsevol interpretació capciosa, tendenciosa i que insinuï coses que no són, doncs rebrà la resposta proporcional i adequada del club, i per tant ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona.
Clar, o sigui, el primer que diu és, bueno, això de tenir aquest servei és d'allò més normal. I si algú diu el contrari, ens carallem, per entendre. Ara ho he simplificat una mica, que no s'encarallin ara a mi, però vaja.
Queda clar, però no només fa aquestes declaracions, et diria més. Aquest dimarts fa unes altres declaracions, en aquest cas per contestar el president de la Lliga, és a dir, no explica el que està passant, però entra, diguem, en el fang, entra a fer valoracions i declaracions.
Aquest desig que té el senyor Tebas de que jo deixi de ser president del Barça, doncs, home, no li donaré el gust. No li donaré el gust perquè el Futbol Club Barcelona és dels seus socis i sòcies.
Aquí és el moll de l'os, ara entrem en això dels socis i sòcies. Mira, Laporta, hem vist que ha sortit donant unes declaracions primer a la televisió del club,
sí,
que han estat distribuïdes i que han sigut publicades a les xarxes, amb un tuit del club, no amb el seu perfil personal, i amb un comunicat escuet que deia el mateix, per dir que tot això és un complot, que és un atac perquè estan guanyant partits i que portarà tothom als tribunals. De fet, en el vídeo, en el primer tall que hem escoltat, es pot observar com hi ha com dues parts. La primera, en la que fa la valoració i l'amenaça amb querelles, i la segona, en la que, mirant a càmera, envia el missatge als aficionats blaugranes, dient que això surt ara, que el Barça té bons resultats esportius.
Que ahir ho va tornar a dir.
Bueno, ja veurem demà. Ja veurem demà, perquè després de l'exhibició que vam veure...
Ara estàs fent de perico, eh?
Ara has fet de perico, ara no has fet d'assessor en comunicació.
M'ha
sortit la vent. Ahir vaig gaudir molt amb el partit de futbol que van donar per la tele. Era el del Madrid. Bueno, a veure,
si vols canviem la secció, també ho puc fer, eh?
No.
Jo vull venir aquesta.
Tu vols venir aquesta, eh, Joan? Val, no. O sigui, a veure, va, per reprendre el tema, diguem. És a dir, Laporta ha sortit a defensar el club o a defensar-se amb ell, també en part, no? Perquè va ser president, però no ha explicat ben bé.
Mira,
què ha passat?
Des del punt de vista de la comunicació, jo crec que que aquesta sortida, aquesta exposició que ha tingut ha sigut feble i ha sigut molt escassa, perquè les informacions publicades que han sortit en aquesta setmana generen massa interrogants. No es pot ventilar el tema, una entitat com el Barça, amb un vídeo a Twitter i amb un comunicat breu. I et pregunto, i ara aquí entro en allò que dèiem del moll de l'os.
Sí.
Qui mana el Barça, Pol?
Bueno, tècnicament, els socis, no? El Barça és dels socis i escullen un president, en aquest cas, Laporta.
Efectivament. Ara, mana dels seus socis, perquè el Barça no és una societat anònima. Mm-hmm. I aquest soci...
Bueno, hi ha tot allò dels compromissaris aquells estranys de les cartolines
sí, la fórmula que
és una mica antic, amics. Però...
Però, bueno, en definitiva, és un club que és propietat dels socis. En segon lloc, i aquests socis òbviament es mereixen alguna mena d'explicació. En segon lloc, l'opinió pública i els mitjans mereixen explicacions, no només un tuit. L'impacte en la reputació del Barça és bestial, més enllà dels seus presidents. En aquests moments estem parlant de la reputació d'una entitat de reconeixement mundial.
És a dir, el drama del Barça, diguem-ne, és que se l'està assenyalant per comprar àrbitres. No perquè li regna el partit, perquè tampoc sabem ben bé, no? Però la imatge és el Barça ha estat durant 20 anys pagant els àrbitres espanyols.
Si mires els diaris, per exemple, els diaris britànics els dos últims dies...
Que també et diré que és una mica capciós, perquè al final li pagaven amb un senyor que era àrbitre per una cosa que no sabem ben bé què servia.
Clar, és que podem arribar a una conclusió respecte d'això, que podria ser que el Barça està sent objecte d'un xantatge, per exemple, no? Com no donem explicacions, a lo millor arribaríem a aquesta conclusió. Jo crec que Laporta i la seva directiva haurien de fer algunes coses que podríem considerar de manual i que la gent podrà entendre i que els companys de taula compartiran. Potser caldria enviar una carta personalitzada a tots els socis dels directius, que en realitat són empleats del club, no? Amb les explicacions pertinents. Potser caldria convocar una assemblea extraordinària per donar explicacions. Potser caldria donar una roda de premsa oberta per donar tots els detalls d'aquests contractes, els imports, de qui eren els beneficiaris, com es pagaven. És que ha sortit moltes coses respecte d'això. Com això no sortia reflectit a les auditories? com no sortia reflectit a les due diligents. Com va ser camuflat, en definitiva, dona la impressió de que totes aquestes auditories eren mentida o estava manipulada.
Vam fer fins i tot un informe forensic, i me'n recordo perquè el vam estar explicant aquí en directe, i es veu que els forenses aquells tampoc ho van trobar.
Bé,
les factures, com a mínim.
Has de donar explicacions de tot això, perquè potser arribem a la conclusió de que el Barça doncs, ha estat objecte d'un xantatge durant molt de temps.
S'equivoca el Barça anunciant una roda de premsa que no arriba? Ho dic perquè a la porta, quan les poques vegades que s'hi ha referit, ha acabat dient i tindrem tota la informació i sortirem a explicar-ho, però van passant els dies i la roda de premsa no arriba.
És de suposar que estan preparant aquesta compareixença, però en tot cas, si tu anuncies una compareixença, has de marcar en quin temps. En 24 hores, en 48 hores, quan tinguem tota la informació compareixerem, però no pots deixar-ho obert. Per què? Perquè, home, el panorama ja és prou complicat, eh? El mal reputacional és immens i continua. Però el mal que es fa a la manca de transparència, això és irreparable, eh?
L'Agustí Rodríguez és assessor i consultor en comunicació.
Ja t'avanço.
Sí.
En els propers dies continuen sortint actors, continuen sortint coses, continuaran sortint més papers. És a dir, això no s'ha acabat aquí.
Això no s'ha acabat aquí. Agustí, tornaràs la setmana que ve?
Si em deixes, sí.
Però no parlarem del Barça, eh? Bueno, potser sí.
Potser ha sigut massa
generós. He vist que anava fent... El Dani feia que sí amb el cap amb algunes coses, l'Imma la veia una miqueta menys, i el Joan només deia aixecava sí, la cella quan deies alguna cosa com a perico i no com a assessor, però...
No, jo subscric, eh? És a dir, és tan important la comunicació interna quan hi ha un tema de crisi com la comunicació externa, és a dir, i no generar aquestes falses expectatives, és a dir, si no saps quan sortiràs amb una roda de premsa, no ho diguis, perquè aleshores tothom té l'expectativa que sortiràs i aleshores es genera una situació adversa que és pitjor, vull dir-te, perquè aleshores la gent pensa doncs no tindrà arguments, quin problema hi ha, i l'olla va bullint. I quan l'olla bull, hi ha un problema.
La porta s'ha volgut col·locar una mica com a víctima, així inicialment d'entrada, eh? com a víctima de la situació. El que passa que el desgast és immens i el desgast reputacional de l'entitat, de la marca Barça, és bestial.
Digues.
Aviam, jo és que he pres notes tota l'estona que parlava, per tant, tinc vàries...
Ai.
Tinc vàries... No, al contrari, vull dir... L'Agustí s'ha fet una pregunta, que és que si s'havia fet comunicació interna dins del si del club. Jo la meva aposta és que no, perquè si no tens una estratègia de comunicació externa, perquè has de pensar que la interna és necessària, no? Vull dir, normalment, en una crisi, una i l'altra... Si tens un mínim de sentit comú, van agafades de la mà. Dit això, jo crec que hem de posar antecedents a tothom. Tota aquesta crisi ve d'una filtració, jo crec que es pot dir obertament, perquè no hi ha cap secret, una filtració que ha fet el senyor Bartomeu. I és la meva aposta. Bé, el senyor Bartomeu estava sortint escaldat de la seva etapa com a president del Barça, ara estic fent de culer també, i decideix pues, obrir el ventilador, tirar tota la merda, i d'aquesta manera ara estem parlant de tot aquest finançament i contractació del número 2 dels àrbits durant 20 anys, que durant l'etapa del senyor Laporta i també l'etapa del senyor Bartomeu dins de la junta directiva de Rossell es va continuar fent, ¿vale? Perquè ja no es parli del Barça Gate, que és el que afecta directament el senyor Bartomeu. Dit això, jo crec que el Barça té una gran fortalesa i una gran debilitat, i és la mateixa, es diu Joan Laporta. ¿Vale? Quan tu tens una crisi d'aquestes dimensions, has de decidir qui serà el portaveu. Jo crec que aquí no hi ha millor portaveu que el senyor Laporta. Que en aquest sentit... A la seva primera etapa com a president del Barça tenia poc pudor, no tenia cap mena de pudor, ell sortia, deia les coses i defensava el Barça al 200%, que és el que li agrada al culer, i sense cap mena de por. Aquí jo crec que el Barça s'ha equivocat amb l'estratègia, clarament. Hi ha la teva estratègia, que jo la comparteixo, en el sentit de posar tota la carn a la graella posar tot a sobre la taula i a partir d'aquí s'acabarà abans? Si tu no poses tot a sobre la taula, se seguirà filtrant, se seguirà destilant...
Perdona, o s'acabarà o com a mínim portaràs la iniciativa en el relat.
Correcte. Perquè si tu no parles de tu, en parlaran els altres, que és el que estan fent tota la resta de clubs i tota la resta d'actors. Vale? Dit això, la teva estratègia és la que ha optat la porta? Bueno, està molt bé, però si és la teva estratègia, asseu-te, planifica-la, posa-la sobre paper, fes els teus argumentaris i prepara't per allò que tu vulguis fer i per allò que pugui venir. És una roda de premsa? És una roda de premsa. La teva estratègia, el teu relat, és que ets una víctima. Doncs pues fantàstic, pues endavant, endavant a per totes. Jo recordo, en el sentit de la teva estratègia, recordo una escena de la sèrie L'Ala Oeste de la Casa Blanca, quan el president Bartlet es presenta a la reelecció i els republicans han de decidir en primàries internes quin és el seu candidat. I n'hi ha un dels dos candidats que li treuen un escàndol relacionat amb energia nuclear que el fa estar uns quants dies que la seva campanya no tira endavant. Ell opta per aquesta estratègia, que és que munta una roda de premsa, convoca a tots els periodistes, a tots, i és, com tu has dit, oberta. Oberta. Crec que la roda de premsa dura entre 3 i 4 hores. Al final, els periodistes acaben esgotats. Esgotats. La crisi es tanca. El dia següent, ell ja pot començar a parlar
d'altres coses. També diré que això era la tele. El Barça, jo recordo una seqüència de coses bastant semblants al que està passant ara, que va ser amb el fitxatge de Neymar. I també va acabar tard, malament, amb una roda de premsa oberta i després amb un judici en el qual el club va acabar condemnat i el president Bartomeu exonerat. Ho dic perquè no era una sèrie, vull dir que era la realitat. Què, Joan?
Tot el que diu l'Agustí té la virtut de que, a més, ell ha viscut crisis greus amb diverses facetes de la seva vida professional en moments diferents i, per tant, està basat no en un llibre de manual, sinó en una pròpia vivència personal. I, per tant, estaria bé que la gent li fes cas a el que diu perquè que ens escolti que tingui empresa, perquè això és així. Ara bé, en el cas concret que plantegeu, jo crec que hi han dos... una circumstància i un error. La circumstància és... una crisi, i no sé el que dirà l'Agustí, és més fàcil de poder-la controlar quan aquella empresa té una percepció de solvència i una reputació molt sòlida i no li sol passar mai res, i aquesta no és la situació del Barça actual, els problemes de lo que ells en diuen les finestres, o com en diuen, les palanques.
Les palanques.
Les palanques, l'adjudicació de l'estadi, un grapat de problemes que afecten ja la reputació i a la solvència del Barça, fan que quan tu tens una crisi, si estàs ja una mica coix, si et rebrinques el peu, quedes coix del tot, aquest és un primer element, i després jo crec que deia ell que el Barça té un problema amb la porta i una virtut. No, jo honestament crec que només té un problema, perquè...
Estàs fent de perico.
No. Jo crec que no hi ha cap empresa del món ni cap institució del món, i podríem posar l'exemple de la política, que és el que més parlem aquí habitualment, on es posi només en el senyor que hi ha al capdavant, per exemple, el president del govern, com a parallamps. Tothom necessita tenir una espècie de guàrdia de corps comunicativa que pugui desviar atenció, desviar pilotes. Laporta té un caràcter que fa que ell sigui tot en el Barça, i això fa que tot recaigui sobre la persona que encarna físicament el Barça, i per tant, quan ell surt a contestar-ho tot, des de qui ha comprat el paper de vàter fins a la crisi de la compra dels àrbits, fa que per tant això agreugi la crisi. Per tant, si tu tens una situació ja feble per la teva trajectòria dels darrers temps, i a més ho focalitzes tot amb la principal figura, la crisi és una crisi sobre la crisi.
En el cas de Laporta, jo ara parlo com a periodista, jo tampoc sé si li compraria a ningú altre del club, en tant en quant el que presumptament va passar quan ell ja havia sigut president, saps? Sí. Vull dir que no sé si tindria gaire sentit, i potser l'Agustí ens pot ajudar, però és a dir, no sé si tindria sentit que ara Laporta centrifugués la responsabilitat d'explicar-ho en algú altre, tenint en compte que una part de la informació aquí l'assenyales amb ell directament.
Havia una teoria que he sentit també aquests dies de dir, escolta, compareixença de tots els presidents. Clar. Buf, en fi, és una proposta una mica
complicada,
no?
És que, es poden veure,
és que és com una roda... Ara sí que faré de perico.
Si no et pots ni veure...
Ara sí que faré de perico. És una roda d'identificació.
Només un punt en quant a les putabucies, a les entitats... és a dir, als grans equips de futbol...
No pot estar-hi, pobret.
No. Bueno, Rossell ja ha dit que ahir... No, que...
Núñez bueno, crec que tampoc.
Que no...
Núñez crec que tampoc.
No, però Núñez no li toca, perquè va començar amb Gaspar.
Era l'època de Gaspar.
No. Haurien de ser-hi Gaspar.
Deien que havien començat ja en Núñez.
No. Gaspar, 2001, Gaspar. És a dir, haurien de ser-hi Gaspar, Laporta, perquè torna, o sigui, Gaspar, bueno. Laporta, Rossell, Bartomeu, i ja està, perquè el segon bueno, Laporta ja no el té, perquè Bartomeu hauria acabat.
Hi va haver un període en el que va haver un president de la gestora...
Bueno, el Tusquets, sí, que estava al capdavant de la...
I Reina, no?, també
va ser gestora, president.
Reina, que... Aquests senyors sí. També pagaven, que això es pagava cada mes.
Clar.
En fi.
O es paga.
T'he tallat. No.
Era només pel tema dels portaveus, no?, de dir Laporta, que... No, el protagonisme de Laporta, però és que el Barça, com el Madrid, vull dir, no hi ha dobles portavocies. No és com un partit polític que dius, bueno, mira, tenim una crisi i aleshores, escolta, qui és el poli bo i qui és el poli dolent i que surti un altre, no?, per no tacar la imatge del líder, no? Aquí és el líder qui parla dels àrbitres, dels fitxatges, de si una cosa va bé o de si s'ha de comprar el paper de vàter per la seu. Vull dir-te, i és així com funciona, no? Perquè jo crec, fixa't, jo crec que si no sortís la porta i sortís un altre, encara seria pitjor. No.
En fi, veurem el Barça com hi reacciona. De moment, nosaltres al matí ho expliquem tot. I mai comencem la notícia dient el Barça explica que, saps, sempre és, no sé qui diu que... I ha sortit a la porta a dir que, no?, una reacció. Que
també et dic que si el Barça va estar pagant 20 anys als àrbits, doncs, pues, veia merda de resultats. També t'ho dic.
Per això no li treu gravetat. Això no li treu gravetat al cas.
Però deixa'm fer de culer.
El comentari del Dani i el riure de
deixa'm fer de culer amb llibertat.
Tots dos
i a més m'estic fent l'araquiri davant de dos pericos.
A tertúlia esportiva. En fi...
Pobres aficionats.
És molt trist. El que ha passat i el que passarà que és que no passarà.
Pobres aficionats. Ai... Molt bé.
En fi, no sé què és igual, ja no tinc més temps. Agustí, un plaer.
Salut
tot
i sort.
Ens estem veient cada setmana, eh?
Sí. Salut. Vinga, salut i sort.
Salut i sort. Això no ho diu l'assessor, no, tampoc?
No.
Val, perfecte. Dani Guillem, Joan López Alegre i Malucas, un plaer, com sempre. Va, fins la setmana vinent. Publicitat.
Ràdio Estel.